Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Dediquem el racó de solidaritat i cooperació a Creu Roja al Penedès i ens acompanyen la seva presidenta, Àngels Mates. Bon dia.
Hola, bon dia.
Al telèfon, la tècnica de cooperació, Helena Fusteros. Benvinguda, Helena.
Moltes gràcies.
I a l'estudi també ens acompanya la Teresa Planes, tècnica del Servei de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca. Benvinguda.
Molt bon dia, gràcies.
Teresa Creu Roja és d'aquelles ONGs veteranes amb solera a casa nostra.
Sí, jo no sabria com definir Creu Roja, però sí, és una entitat de, bueno, solvent, evidentment, i que participa en la comissió des de fa molts, molts anys, i que, per tant, sempre el que ens aporta és de molt d'interès.
Començarem explicant el projecte de cooperació internacional finançat també des de l'Ajuntament de Vilafranca. Parla'ns sí. Aquesta convocatòria que feu anualment.
Sí, aquesta convocatòria de projectes al voltant de pel projecte de cooperació i solidaritat. Cada any es fa la convocatòria. I concretament amb la de l'any 2025, que s'ha presentat un projecte des de Creu Roja, que era reforç a l'accés a la justícia ambiental al mercat d'Indoia a la ciutat de Maputo. I és aquest el projecte en què ens parlaran.
Això ho farà l'Helena des de Barcelona. Helena, situa'ns, si et sembla, primer Maputo i aquest barri concret d'Inagoya, no sé si ho diem bé.
Sí.
Inagoya.
Inagoya. Estem a Moçambic, no?
Sí. Bé, doncs el projecte es desenvolupa a Moçambic, concretament a la ciutat de Maputo, que és la capital, on, bueno, a Moçambic és un país oficial de receptor d'ajuda oficial al desenvolupament, on tenim mancances en termes de sostenibilitat molt bastant greus. I, bueno, el projecte entra en el barri d'Inagoya, que és una zona molt popular on moltes persones viuen gràcies al comerç informal i als mercats locals, que suposen un espai clau per l'economia del barri i per la vida quotidiana, però que a la vegada, bueno, com he dit abans, generen problemes importants que estan relacionats amb la gestió de residus, amb la higiene i amb la salut ambiental.
Com sempre, treballeu amb una contrapart local?
Sí, treballem... Bueno, el projecte es fa de la mà de la Cruz Vermella de Moçambique, que té una presència molt propera als barris de Maputo i una llarga experiència treballant amb comunitats vulnerables com el barri d'Inagoya. I, bueno, el seu paper és clau perquè actua de pont entre la comunitat i les institucions, així com el personal voluntari, que acompanya molt bé a les persones que treballen al mercat, ajudant a enfortir les seves capacitats perquè puguin millorar els seus drets i les condicions del seu entorn.
Quins objectius us heu marcat aquí al mercat d'Inagoya?
Bueno, l'objectiu principal consisteix en promoure la salubritat dels espais públics, especialment els dels mercats locals a Maputo, en aquest cas, bueno, el del barri d'Inagoya, i ens basem en un principi d'economia circular, en un principi de salut pública per reduir les malalties i millorar la qualitat de vida de la població, i també en un principi de justícia ambiental, defensant que totes les persones tenen dret a viure i a treballar en entorns saludables, especialment en aquells que sostenen l'economia informal i
Quins resultats us agradaria aconseguir? Quines fites us heu marcat?
Bueno, en primer lloc, ens agradaria millorar el coneixement de les persones venedores del mercat. Això implica entendre millor la importància de la higiene, del sanejament i de la gestió ambiental per reduir els riscos de perillosos per la salut. Un segon resultat que volem aconseguir és prevenir les malalties del barri d'Inagoya, que bueno, el projecte, bàsicament, ens agradaria reforçar les mesures preventives associades a la contaminació de l'aigua. I, per últim, ens agradaria millorar les infraestructures i les condicions del mercat per crear un entorn més segur, més net i més saludable per a les persones vendedores com per també la clientela.
I explica'ns quin tipus d'activitats hi esteu implantant per aconseguir aquests resultats.
Bueno, l'execució del projecte es basa en tres línies de treball, no? En primer lloc, la formació de les persones venedores del mercat. En segon lloc, volem fer campanyes de sensibilització de treball comunitari al barri d'Inagoya. I, per acabar, ens agradaria millorar les infraestructures del mercat per millorar les seves condicions de comercialització i millorar l'espai físic i de gestió.
Aquests projectes són llargs, no responen a un any natural. Suposo que hi porteu temps. Quin és el calendari, més o menys?
Bueno, el projecte té una duració d'uns 18 mesos. El que passa que a vegades és molt difícil realitzar les activitats en un context d'inestabilitat política i social. Però bueno, la idea seria fer les activitats de formació i sensibilització a l'any 1, i ara estem, bueno, el projecte ja ha finalitzat, però a l'any 2 ens hem centrat en rehabilitar la infraestructura i en aquest cas les banques de mercat.
Doncs moltes gràcies, Elena Fusteros, per haver-nos acompanyat avui explicant aquest projecte al qual també hi participa Vilafranca. Un plaer.
Moltes gràcies.
Vale, moltes gràcies.
Adéu.
Seguim des de l'estudi de Ràdio Vilafranca amb la Teresa i amb l'Àngels Mates. Amb la presidenta el que volem és fer un cop d'ull a la memòria de Creu Roja de l'any passat, aquest resum executiu, amb unes xifres, deixant de banda el pressupost, Àngels, importants. Gairebé 8.700 persones ateses, gairebé 500 persones sensibilitzades i amb una massa amb un múscul de 3.200 socis i sòcies i 350 voluntaris. Són xifres majors, de gestionar?
Sí, 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 són xifres que són impressionants, però són xifres reals, I, a més, aquests 8.660 persones ateses porten unes respostes al darrere, o sigui, porten una activitat feta al darrere, que han fet unes 22.600, que tinc aquí la memòria, 92 activitats. O sigui, això vol dir que cada persona d'aquesta se li ha fet més d'una activitat, no? I, clar, des que rebem a la persona, clar, no solament donar-li la informació, sinó que aquella persona torna a venir, torna a preguntar, tens que ajudar, i després que moltes vegades una persona no té solament una necessitat, sinó que d'una necessitat se'n va a una altra, no? I això fa també el volum d'aquestes activitats que es fan amb aquestes persones. Ojalà fossin menys persones ateses per Creu Roja, no?
Creix any rere any?
Sí, va creixent, sí. Va creixent perquè... Aviam, també la societat va canviant. Abans teníem un tipus de persones i ara venen moltes persones gent jove, amb mares, amb canalla al seu càrrec. I sobretot persones joves que tenen nens i nenes al seu càrrec, que els tenen que escolaritzar, que això hi ha també els ajuntaments i tot això, hi ha també la part social, que nosaltres sempre treballem amb els serveis socials, però on no hi arriba els serveis socials moltes vegades és on Creu Roja actua, perquè a tot això ho fa Creu Roja, però també és una feina que pràcticament molta ve derivada per serveis socials, pràcticament tota, quasi bé tota, molta, moltíssima. Nosaltres treballem estrictament amb els serveis socials dels ajuntaments i del Consell Comarcal, i d'aquí ve tot això. On no arriben a vegades moltes els ajuntaments, els municipis, doncs mira, Creu Roja és on pot donar un cop de mà.
La memòria és extensa, igual que ho són totes aquestes activitats i formació. Posem el focus en alguns aspectes, per exemple, en la inclusió social. i en les targetes d'alimentació. No sé si ja tenen més bona premsa, ja s'entén més perquè es fa així.
Sí, clar, això ha costat molt. Es té que fer molta divulgació de com utilitzar les targetes, de què són les targetes, no? Que les targetes no solucionen la vida a ningú, però sí que ajuden a que les persones s'integrin més a la societat, que les persones també fagin més bon ús del que necessiten i el que no necessiten, que no donar-li un kit, que li dones arròs o oli, no sé què, no sé quantos, i que la persona a la millor no gasta totes aquelles coses que tu li dones. I la targeta fa que la persona pugui ser més, no sé, més íntegra, no? Pugui utilitzar més el que ella necessita i també l'ensenyes pues, a gestionar els seus recursos, no? Cada targeta...
La targeta és finita, eh?
És finita, en si.
No pots comprar i comprar.
No. La targeta és finita, solament es poden comprar productes d'alimentació i, bueno, i també està carregada amb uns 100 euros, que tampoc no és que d'allò... I tampoc no és per tota la vida. O sigui, aquestes targetes són per ajudar a sortir-se'n la gent de la seva situació, no? Si això li pots donar una mica d'ajuda perquè se n'en surti, perquè pugui treballar i ja empoderar-se ella mateixa, no?
Parlava jo de la mala premsa que han tingut i de tots els mites que corren al voltant.
Sí, bueno...
Els anem deixant enrere, mica a mica?
Sí, jo penso que costa. Perquè costa, tots hem estat en reunions i amb gent que diu, no, això, i després no sé què, i després ho tiren.
Malgasten,
no sé
compren
què.
Coses que no són de primera necessitat.
Jo sempre dic que la societat és global, i de persones bones n'hi han, i de dolentes n'hi han. A l'alta societat, els que tenen més diners de tots, els més poderosos, hi ha persones bones i dolentes. A una societat també d'un benestar, també hi ha persones bones i dolentes. I a la societat... de la capa mitjana, també. I a la societat més vulnerable, doncs, també hi poden haver persones bones més dolentes, perquè és que formen part de... És que a vegades sembla que els separem, i no, formen part de la nostra societat. Els més vulnerables, que ens passen pel carrer cada dia com invisibles, també formen part d'aquesta societat. I d'aquests també n'hi poden haver de persones més bones i persones no tan bones. No? Normalment, el que té més necessitats és una bona persona, perquè si tu tens moltes necessitats i necessites ajuda, això ja et fa... et dona un poder, no? O tens un número de ser bona persona, perquè sent mala persona a vegades això és més difícil d'aconseguir els ajuts que tu puguis necessitar. I clar que hi ha, a tot arreu n'hi ha, però jo puc dir, i puc dir ben fort i ben alt, que la majoria de les persones, per no dir totes, les persones que nosaltres ajudem fan bon ús dels seus recursos, dels recursos que nosaltres els hi donem. Primer, perquè nosaltres som els primers de que els recursos ens els donen els socis i a les entitats i a les empreses, i que d'aquests diners en fem un molt bon ús, perquè seguim a la persona, té que venir a tallers, té que venir a formar-se, si no la telefonem, si fa mal ús de la targeta li retirem, si no sé què, primer l'advertim, segona advertència, tercera advertència, la targeta retirada. Les targetes no són per tota la vida, ni són per res, cada 3 mesos es revisen les targetes, si cal, no cal, si ja pot o no pot, o si ara cal parar la targeta i un altre mes donar-li, això va així.
Un camp que també treballeu i que potser no és tan conegut és el de l'ocupació.
Ah, sí. L'ocupació és un camp molt important, que Creu Roja sempre hi ha anat treballant. Ara hi treballem més aquí a la zona, aquí a l'Alt Penedès, no? Que conjuntament amb Vilanova. I que tenim un grup, per exemple, aquest any hem treballat amb dones, solament dones, han sigut unes 20 dones que han vingut al grup d'ocupació. Amb aquestes dones pues, se les empodera, se'ls fa formació de com fer un currículum, de com presentar-se una feina, de com buscar un treball per internet, perquè a vegades no saben buscar un treball, i després també se'ls fa el curs, per exemple, ara han fet un curs de, pues, per estar... a l'hotel, per fer feines en un hotel, per fer els llits, per fer tot el que tinguin neteges, per fer tota una sèrie de feines d'hotel, o d'hospederia, o de restaurant, o de bar, o tot això. Aquesta gent s'ha anat formant, han fet pràctiques, i d'aquestes 20 han acabat, ara ja s'ha acabat el curs, sembla que han acabat unes 16, 4 per motius o perquè se n'han anat o per motius altres no s'han acabat, i d'aquestes 16 pràcticament, ara estan fent pràctiques totes en hotels, restaurants i bars, i pràcticament, no ho sé encara, però quasi bé, dic jo que quasi bé totes trobaran feina. O sigui que això és molt important, perquè això vol dir que aquesta gent ja no se'ls empodera, ja no necessitaran de tanta ajuda, entens?
La targeta, per
ja
exemple.
Ja no necessitaran la targeta.
O almenys,
no, no, la targeta
inicialment potser sí, després ja no.
Potser sí, sí, això mateix. Inicialment sí,
però
no. Per
tant, l'objectiu final és la inserció laboral
la inserció
i que siguin autònoms.
És que la persona sigui autònoma, que ella pugui sortir-se'n, i el que fa Creu Roja és ajudar, donar aquesta miqueta d'empenta per ajudar a sortir-se'n. No? No soluciona cap problema greu ni de res, perquè no el solucionem, però sí que ajudem a sortir-se'n. Acompanyem a la persona que se'n pugui sortir d'això.
També volíem comentar amb l'Àngels Mates un estudi que heu fet a inicis d'any, com una mena de cens, sí, de les persones sense llar de Vilafranca.
Això vam col·laborar amb la Guàrdia Urbana, amb el Propenedès i Creu Roja, i vam fer un estudi el mes de gener, que vam anar pels carrers dos dies a la setmana, aviam què és el que trobàvem amb la gent més vulnerable de tots, que són els sense llarisme, els que dormen, els que no tenen llar. No? Hi ha un cens d'unes 20 persones aquí a Vilafranca. Nosaltres en vam atendre, els dies que hem sortit, hem atès a 13 persones, vam atendre. El cens és, la Guàrdia Urbana calcula sobre 20, però nosaltres en vam atendre unes 13, i els hi donem primer amb conversa,
això és
empatia,
important, no? No, com si acostumem a fer com si no els veiéssim.
Sí, doncs els hi donem conversa, acompanyament, mirant quines necessitats té allí, en aquell moment, al seu lloc on està, no el que li podem donar no sé quan, sinó en aquell moment, perquè aquesta gent necessita l'ajuda ja, en aquell moment, és immediat. No pots dir demà, passat demà, vine, a fes cua, no, aquest... Tu veus, parles amb ells, veus les necessitats que tenen, n'hi ha que tenen problemes de salut, n'hi ha que són diabètics, n'hi ha que són hipertensos, n'hi ha que són, aviam, n'hi ha que no tenen res, però tenen un problema de salut mental.
Malalties mentals, oi?
Perquè han perdut la feina i no havien estat mai al carrer i ara estan al carrer. I la millor, doncs, el mes de gener, doncs, feia fresqueta i doncs, portaven poca roba, doncs els hi donàvem roba d'abric, els hi donàvem sacs de dormir, gairebé aquests tots trets els hi vam donar sacs de dormir, els hi donàvem, si necessitaven, llavors alguns d'aquests, no tots, però alguns d'aquests, l'endemà van poder venir a Creu Roja, llavors allí Creu Roja se'ls fa una informació de tot el que ell pugui, els podem enviar allí a l'Albert perquè es puguin dutxar, perquè es puguin rentar la roba, nosaltres els ajudem, la millor, amb alimentació, bueno, doncs els donem un acompanyament.
Una acció coordinada amb Càritas.
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, l'Albert que és de Càritas.
Sí, 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 coordinat amb Càritas, sempre ho fem coordinat amb Càritas i amb l'Ajuntament, evidentment, en aquest cas la policia local, però, o amb els Mossos, vull dir, sempre ho fem coordinat amb les institucions o amb aquestes entitats. Sols, Creu Roja podria actuar sol, perquè és una entitat pues, que és lliure, però nosaltres, per exemple, en països de guerra o en països així, també està d'acord amb els estats, eh? També hi és amb aquest, també hi ha un acord amb tots els estats, perquè Creu Roja està en una banda, a vegades, i la trobem a l'altre cantó, també, i Creu Roja sempre està ajudant, o ara que hi ha hagut aquest brot, aquesta epidèmia, pues Creu Roja també hi ha estat, també hi ha participat amb l'acompanyament, amb tot el que sigui que pugui fer, sempre pues, col·laborant amb les altres entitats, evidentment, que Roja sola, evidentment, no treballem. En països molt pobres o molt desestructurats, però sí que hi ha una Creu Roja allí potent que treballa i vetlla sobretot per la salut de la població. En aquells, a cada lloc hi ha unes necessitats, no? I Creu Roja actua depèn de les necessitats, no? Si falta un albergue en un lloc, s'hi posa un albergue, però si en un lloc és molt pobre i necessita vacunes, doncs Creu Roja està allí.
Aquest estudi de les persones sense llar ha estat un projecte pilot o la intenció és anar-lo repetint,
sí,
fer
ara,
una acció coordinada?
Vale, molt bé. Ara han presentat un projecte a PINAE, que ha fet una convocatòria de projectes, i nosaltres hem presentat el projecte aquest per poder-lo continuar com a mínim un any més, i aviam, al juliol sabrem si ens han escollit o no, perquè, clar, que tot té un cost, no? Tots els projectes tenen un cost de tècniques, tens que posar tècniques, els voluntaris, tens que posar el material que se'ls hi don, doncs, si venen allí, si fas gestions amb l'hospital, si fas, perquè també fem un acompanyament, amb un senyor d'aquests el vam haver d'acompanyar a l'hospital, perquè a la millor vegada, si van sols, no saben prou explicar, doncs, bueno, doncs hi ha un voluntari doncs, que fa l'acompanyament aquest, vull dir, depèn de les necessitats, no? Però, bueno, tots els projectes necessiten uns diners, no?, per tirar endavant. Nosaltres, pues, com sabeu, Creu Roja només se sustenta pels socis, a les empreses que col·laboren. Tenim 56 empreses aquí a l'Alt Penedès que estan col·laborant en Creu Roja. I després també amb les loteries. Ara, per exemple, tenim el sorteig de l'or, que estem en pleno, o sigui que si algú veu algun voluntari pel mercat o així que li ofereix el sorteig de l'or, tens que pensar que és íntegre el que recullen els sorteig de l'or, que és de Creu Roja, és íntegre tot pels projectes de Creu Roja d'aquí a l'Alt Penedès, si es ven aquí a l'Alt Penedès o cada lloc on es vengui el sorteig de l'or. O sigui que compreu sorteig de l'or, que així podreu tenir l'oportunitat de col·laborar en Creu Roja.
I, Àngel, si algú vol ser voluntari, també us calen més mans?
Sí.
Teniu molts, 350 persones voluntàries?
Sí, són moltes persones. Tens que pensar que més d'aquestes 350 persones tenim una tècnica de voluntariat que fa un seguiment mensual de totes les altes i baixes que tenim, perquè de voluntaris es fan d'altes i baixes, i nosaltres fem un seguiment també telefònic per a la persona que, per exemple, no ha fet cap voluntariat durant un any, li preguntem per què no l'ha fet, com no l'ha fet, o que cada un té els seus motius, la millor s'ha traslladat, la millor té ara la mare malalt, vull dir, cada un té les seves històries, i l'acompanyem o li diem que es doni de baixa aquell temps que ell no pugui, que durar-se d'alta de Creu Roja sempre s'hi pot donar per tenir uns voluntaris més aviat actius, perquè si no, clar, també ens costa diners, perquè nosaltres pels voluntariats també paguem l'assegurança, doncs tenim uns gastos, no? I el voluntari que tinguem ens agrada que sigui actiu. A vegades hi ha gent... Actiu vol dir pots col·laborar amb molts programes, amb molts projectes, amb moltes hores, amb poques hores.
En funció de la disponibilitat.
En funció de la disponibilitat. Sobretot el compromís necessitem del voluntari.
Àngels Mates, com sempre, moltes gràcies. Fins aviat.
Sí.
Dedicarem aquests últims minuts, Teresa, a repassar i a convidar a les últimes activitats que hi haurà a Vilafranca al voltant de la Festa del Comerç.
Sí, sí, aquest mes ha estat el mes del comerç just i hem fet un seguit d'activitats i aquest dijous, és a dir, avui a la tarda, a les 6 de la tarda, hi haurà una xerrada sobre banca armada versus banca èctica a càrrec de Setem. I està oberta a tothom que vulgui participar. I una altra activitat demà a la tarda, a la nau, doncs com donar una segona vida a la teva roba. Per tant, que li interessi, s'ha de fer la preinscripció a joventut i us convidem a tothom a participar-hi.
Ha anat bé la festa i les activitats prèvies?
Sí, 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 hi ha hagut força participació, tant dissabte al matí, que vam patir una mica pel temps, sí. I el dijous també doncs, va ser lluït. Vull dir que molt bé, molt bé. Gràcies.
La Teresa ens tornarà a acompanyar d'aquí un mes, al juny, amb noves entitats per conèixer, per descobrir en aquest racó de solidaritat. Gràcies, bona setmana.
Gràcies.
Cau el dia al menjador i neix un silenci estrany. Tot és al seu lloc, però de lluny veig sol tirant un jardí.
L'heu sentida? Potser encara no, perquè té una setmana justa de vida. Es diu Tot va tirant i és de Jules. Amb ell anem al següent flash, al darrer d'aquest matí.
Des d'aquest bar, tot va tirant.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45, comencem el flash informatiu explicant-vos que 19 treballs de recerca d'instituts de tota la vegueria penedesa es presenten als tercers Premis Penedès Institut d'Estudis Penedesencs. Aquest dilluns s'ha donat a conèixer al Fòrum Verge Balaguer la selecció de treballs de recerca de batxillerat que participen en aquests premis. S'hi han presentat 19 treballs, una xifra inferior a la de l'any passat, però s'ha ampliat el ventall geogràfic, ja que per primer cop hi participen centres de tota la vegueria. Els treballs parlen de 5 temàtiques variades, l'antropologia i la cultura popular, les ciències naturals i el medi ambient, les ciències socials, l'educació i la lingüística, la tecnologia i ciències aplicades i l'arqueologia i el patrimoni. La roda de premsa ha comptat amb Josep Panyella, de Serveis Mèdics Penedès, que ha destacat l'estímul que suposen aquests guardons per la població més jove. Aquest dijous a les 6 de la tarda se celebra un ple extraordinari de l'Ajuntament de Castellví de la Marca. Després de pronunciar-se sobre la urgència de la sessió, el ple preveu aprovar definitivament, si escau, el projecte d'obres per la reforma integral del vas i l'entorn de la piscina municipal de la Múnia. La sessió serà retransmesa en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Gelida obre una nova línia d'ajuts per a esportistes d'elit individuals. L'Ajuntament de Gelida ha obert una nova convocatòria de subvencions destinada a donar suport econòmic als i les esportistes d'elit individuals del municipi. Els ajuts tenen com a objectiu facilitar la participació en competicions oficials d'àmbit nacional i internacional. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert del 27 d'abril al 19 de juny del 2026. Les persones interessades podran tramitar la petició mitjançant instància genèrica o presencialment a l'Ajuntament, aportant la documentació requerida. La convocatòria s'adreça a esportistes d'elit individuals residents a Gelida, no professionals, que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores disponibles al web municipal. I acabarem explicant-vos que l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès signa un conveni amb el Joventut Bisbalenca Club de Futbol per reforçar l'activitat esportiva al municipi. Preveu una aportació econòmica de 23.000 euros. L'Ajuntament de la Bisbal ha formalitzat un conveni de col·laboració amb el Joventut Bisbalenca Club de Futbol per la temporada 2025-2026 amb l'objectiu de continuar impulsant l'esport al municipi i donar suport a l'activitat del club. A través de la regidoria d'esports, aquest acord vol fomentar tant l'esport de base com la pràctica competitiva, amb especial atenció al futbol, una disciplina amb una forta implantació al municipi. El conveni preveu una aportació econòmica de 23.000 euros destinada a cobrir despeses derivades de l'activitat esportiva del club, com ara fitxes federatives, arbitratges, desplaçaments, equipacions i altres necessitats vinculades al seu funcionament.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
acabarem amb un nou capítol de Vinyes i Vins que capitaneja de forma brutal el nostre estimat divulgador enogastronòmic Víctor Cornejo. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia.
Avui ens poses una mica a prova, eh?
Bueno, una miqueta a prova i una mica també un didàctic. Anem a fer una mica de didàctica també de moltes coses, no? I sobretot en un concepte que, de fet, l'he volgut titular avui, allò, els famosos i dichosos tanins, els tanins del vi.
Famosos i dichosos.
Dichosos.
Eh?
Són dichosos perquè tothom que ha anat a un tas de vins, no? O algú que li ha explicat un vi, de fet, la paraula taní tira enrere a tothom. O sigui,
fa respecte.
Sí, sí, fa sí. Molt de respecte. O sigui, en el moment de... Ja m'estàs parlant dels tanins, ja ai, la gent, els que no volen saber-ne més, allà paren d'escoltar.
Oh, no en sabré prou, no els
clar,
identificaré,
no prou,
ja t'agafa el
algú canguel. Ha identificat els tanins, que són una miqueta com els mineirons del vi, de vegades, però ja, jo us donaré ara les claus, que no són tan mineirons, no són una cosa fantàstica ni una cosa de màgia, sinó que és una cosa que la podem trobar i és com interpretem certes coses que trobem en el vi.
I famosos perquè estan en boca de tothom.
Això mateix mai millor dit. Mai millor dit. I a més, avui serà una miqueta també el tenir esclau. Esclau per la gastronomia, esclau en el moment de triar el menjar. Eh? Ja saps que aquí sempre intentem doncs, lligar-ho, no?, amb aquesta part de la nostra cultura, que és vi amb menjar i compartir, no?, no només amb el tast, sinó amb com acompanyi. Com d'important és el tenir en aquests casos. Això en farem una miqueta a la segona part.
I els hi perdrem la por, també?
Els hem de prendre
sí,
la por.
No?
Els hem de prendre la por i ja veureu que és molt fàcil d'identificar. Vale? Què són exactament?
Vale? Ah, sí, comencem pel principi.
Això, no?, per anar a fer. Són compostos naturals, d'acord?, que retenen el vi, perquè provenen de quan el líquid, el vi, el most està en contacte amb la pell del raïm, d'acord?, amb la rapa, amb les llavors, vale? Diguéssim, que encara ha quedat, no?, aquesta part, no?, i després, evidentment, va amb la fusta de les botes. Les botes, o allà, les barriques, les botes, on normalment es fa molta criança dels vins negres, doncs això aporta una part de taní, es barreja amb el taní del vi, d'acord? Clar, dius, això ho aporta, per tant, ho trobem natural, de manera natural en els vins, si és que ja el vi ha estat en contacte amb les pells. Això ho trobem normalment en vins negres. I ara també amb molts vins blancs, perquè ara ja no voldríem dir que és tendència, però sí que s'ha trobat doncs, que una manera, per exemple, d'un vi blanc de donar-li més vida, de donar-li més cos, de donar-li doncs, també una més versatilitat, es fa com un vi negre. En molts casos, allò de posar-lo amb les pells, deixar-lo macerar una estona prèvia, fins i tot abans del premsat, no? O sigui, abans de treure-li el most, sinó que es deixa una estoneta allà el vi blanc també acaba agafant tanins. Vale? Ara bé, com s'identifiquen quan et diuen heu vist el taní, heu trobat el taní, no? Què és el que trobem?
Aquest vi té molt de taní.
Una altra com? Paraula que va associada amb això és una altra que també fa molta por. És l'astringència.
També,
sí?
També fa respecte.
L'astringència fa respecte, perquè dius, noteu l'astringència del taní? Ostres, ja està. Això també a molta gent desconnecta dels tastos, perquè què vol dir això? És sequedat. És que ens queda secat aquesta raspositat, no sé si és la paraula raspositat, però
boca raspor, rasposa, sí,
rugositat, rugositat a la llengua. És una part allò que ho notem, que si apropem el paladar i la llengua, es fa com nyic, 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 no? O sigui, aquesta part, ara estic sent físic, no? Però una miqueta
seguim,
doncs, aquesta raspor que notem. Oi que ho hem notat tots?
Sí, també.
Tot això ho hem notat. Això són efectes dels estanins.
Això és sinònim de tenis.
No l'hem de tenir ni por. No l'hem de tenir por. Ja ho hem identificat. No és allò, ai, no noto. Sí que ho notes, evidentment que ho notes. Notes
no
que hi ha una part de secada.
No?
A més, ens queda sec a la boca, fa que vulguem un altre glopet de vi perquè volem tornar a refrescar, no? I que en alguns casos pot ser molt elevat, i que per tant ens diem, ostres, que dur, no? És a dir, ui, aquest vi, no? De vegades se'ns ajunta amb una acidesa molt alta, llavors fa que el vi doncs, digues, uau, no? Aquest vi molt fort, no? La, entre cometes, no? Quan diem, aquest vi és molt fort per mi, no? Va associat, doncs, això, a la, diguéssim, aquesta part tànica, aquesta astringència. És això que notem. I jo crec que tots i totes, al final, en algun moment, ho hem sentit, això, i, per tant, no és difícil de reconèixer. Vale? Per exemple, què és tànic, també? Per exemple, el te. El te, un te infusionat.
Això m'ajuda.
Veus? Un te és astringent.
Els bevedors de te...
Clar, un te negre, especialment. Entens? O sigui,
sí,
hi ha aquesta
sobretot
part.
Sobretot el negre, tu has dit.
Ho identifiquem ràpid, sobretot si l'hem deixat molta estona infusionar.
Aquesta, si et passes.
I de vegades, doncs, també
un
notem en amargor.
Un verb mal infusionat, clar, que agafa aquell amargor.
Veus? Aquesta part, jo crec que també bevedors de te, també podeu identificar-ho clarament. Si voleu fer l'exercici, agafeu-vos la bosseta de te i la fiqueu a la boca. Allò és astringència. Vale? O sigui, pareu una miqueta com fer l'exercici d'entrenament. Com no ho he notat ara, no?
Sí, sí. Intentem... No, i estic pensant que un te verd, si et passes dels 2 minutes 3...
Sí.
I ja trobes aquella astringència.
Això, aquesta part, i dius, no, és el punt punt. Ja ho identifiquem de seguida, Igualment, igualment, de vegades ho confonem amb l'acidesa, no?, perquè és quan diem, és massa intens, això, però l'acidesa ens fa salivar i aporta frescor, per tant, és el contrari. No, el tanil que fa és assecar i ens dona aquesta estructura, aquesta passadesa que ens pot donar a la boca, no?
Que vols més líquid.
Sí, això mateix. Tots dos criden líquid, un per netejar i l'altre perquè l'acidesa el que ens fa és salivar i ens fa, doncs, allò, donar-nos frescor. Això és una cosa que ens passa amb els vins blancs. El vi negre, doncs, normalment volem més vi perquè volem netejar-nos aquesta sensació. Per tant, jo crec que tots i totes, en algun moment o altre, ja ho hem viscut i ho identifiquem de seguida. A Catalunya en tenim, per exemple, normalment els tanins intensos són les varietats nostres o les estrangeres, per exemple, el Cabernet Sauvignon és un dels clàssics, de la seva tenicitat, en el qual, doncs, normalment han de portar un temps en bota i han de tenir una llarga criança per avellutar aquesta, per suavitzar aquests tanins. Això segur que ho heu sentit moltes vegades, és allò de dir el vi, no?, suavitzar els tanins, no?, la bota suavitza els tanins. Aquesta astringència va desapareixent amb el temps en la criança. Vale? Aquí a Catalunya tenim, doncs, això, la carinyena és astringent, vale? Per tant, tots aquells vins que tenen la carinyena o garnatxa, no?, els vins, per exemple, de Priorat, també, per exemple, alguns vins, com que Barberà, el Trapat, acostuma a ser bastant tànic, vale? Per tant, així com a vins negres. Tenim una versió molt tànica també penedesenca, el Somoll, i sobretot segons com estigui fet, no?, sobretot si com que li hem volgut aportar color, ha tingut molt de temps amb la pell, perquè tingui color, perquè la Somoll, ja ho hem parlat alguna vegada aquí, és claret, no és molt, molt fosc, no té un color molt pujat, i llavors el que es fa és deixar-ho un extra, que de vegades pot ser un error, perquè li aporta massa astringència, i al final ens acaba sortint un vi molt rústic, això sempre ho hem parlat de vegades.
Sí, sí.
El Somoll és rústic, no? Ara bé, com ho fem elegant? Doncs possiblement deixar-lo un poc en les pells, vale? Però igualment són vins que provenen de varietats amb la pell molt gruixuda, la qual hi ha molta, molta tenicitat. Com evolucionen? Doncs evolucionen amb els anys, no? Aquesta part, el vi jove, doncs poden ser més agressius, són angulosos, no? Tenen aquest toquet una mica més amarg, i amb la criança els tanins es van unint entre ells, no? És allò, una altra paraulota, polimeritzen, vale? Es van ajuntant, pim, pum,
això és de segon grau,
aquí. Parem aquí. I la textura, doncs, es torna més sedosa, aquesta que deia vellutada, o sigui, aquesta part, El vellut, no?, aquesta part de sensació de cremositat, ens aporta cremositat. Per tant, un vi negre d'aquests que tenir i porten molt de temps són aquests vins que són cremosos a la boca, vale? No, això ho tenim ja amb la llarga criança, ja quan ja estem passant uns anyets, o a dins de l'ampolla, o perquè estan molt de temps a la bota, etc. Aquí ja no parlo d'aromes, no parlo de com és això, sinó que és una sensació a la boca. Un altre dels vins que, de fet, la part tànica es nota molt, els vins, si ens n'anem a Península, a Ribera de Duero, vale? Els vins de Ribera de Duero són molt tànics, vale? Estan marcats, són molt enèrgics, no? És a dir, com molt enèrgics, molt, molt... explosius en boca, vale? Això va agradar a molta gent, vale? I que hi ha molta gent doncs, que li agraden aquests vins perquè al final són el clàssic, com es diu, vi castís, per dir-lo d'alguna manera.
Vino castizo.
Vino castizo. Sí. El vino castizo.
I al final són tanins.
I són tanins, vale? És aquesta cosa com dura. I és el que interpreta també molta gent de l'estranger, en la qual, és que els vins espanyols són molt forts, no? És aquesta estructura, eh? No tan Rioja, és més Ribera, fer els vins una miqueta, doncs això, més cap aquí, eh? De Rioja, evidentment, n'hi ha de tots colors, eh? Rioja és una regió doncs, que és molt, molt, molt variada, vale? I això, algun dia, encara que parlem molt dels vins catalans i que defensem els nostres vins, però, evidentment, la projecció internacional l'ha donat Rioja i, per tant, i és molt, molt variat. I aquí en trobem de tot. La criança en bota. La bota influeix. El que dèiem, la fusta ens aporta tanins, ens ajunta, però també amb el temps el que fa és que aquesta oxigenació lenta va i suavitza el vi. Vale? Per tant, així. Ara anem a la part que és important, la que s'interessa. Com maridem això? Com fem? Els tanins a on van, no? El vi va solet, cap a on va? De fet, aquesta necessitat de treure-li astringència ens necessitarà, doncs, això d'un producte doncs, que ens contrarresti tot això. Amb què va? Amb la proteïna i el greix. Són tot cosetes salades. Vale? Per tant, ens aniran a coses amb alta aport de proteïna, amb alta aport de greix, part de prou de sal. El que farà és contrarrestar aquesta part tànica, aquesta part del vi, del taní. No? És d'aquí on ve l'associació del vi negre amb carn. L'associació de vi negre amb carn, que
bàsica.
La tenim en el cap, bàsica, però va més enllà. Si carns magres o altres carns que potser no necessiten, poden anar perfectament amb un vi blanc, però sempre hem dit vi blanc amb criança. Al final també tenir. Estem un vi que tingui estructura,
la fusta dona aquest extra de taní,
que fa doncs, que aquí podeu optar per vi blanc, per vi negre. Tots dos, com que tenen tanins, és una cosa dels tanins, no té a veure amb el blanc o el negre, té a veure amb el taní, no? Aquesta carn vermella, no?, ens dona doncs, això, aquest toc, no?, que suavitza els tanins.
Una cosa... Però jo estava pensant en clau proteïna, té la mateixa proteïna el pollastre que la vedella, i tu has dit carn vermella.
Carn vermella.
I és la identificació ràpida.
La identificació ràpida que conté en el cap, una cosa que no té al cap.
Sí, sí, sí.
Més que res perquè també hi ha una part de... com diria? És una cosa, hi ha una cosa més de textura, en el qual doncs, el fet de que la vedella no te l'empasses directament, l'has de retirar una estona a la boca, estàs jugant i pots fer fins i tot el maridatge a la boca amb el vi.
Aquell si treball vas, de clar. Mastegar.
I l'altre, doncs, també, si és vi negre, doncs, també se'ns anirà una miqueta, això, perdoneu que us digui, però una mica sang, i aquesta part ferrosa que ens dona el vi negre, que ens acaba anant també cap
tot a... Tot influeix, al final.
Tot. Si mireu, si aneu pensant, no? Dius, ostres, això amb què anirà? Però, per exemple, un pollastre, diguéssim, no? Hi ha una quantitat de proteïna, però el greix no és tant. A més, marxa ràpid. El pollastre se'ns desfà a la boca, marxa molt ràpid a la boca. No donarà un exercici, diguéssim,
aquest joc
juganer.
No hi serà.
O sigui, aquesta part juganera. Un vi que és clàssic, que a més, si vas a qualsevol braseria, vale, no pot fallar el Montsant. El vi Montsant, en els últims anys sobretot, i quan has anat allò a braseries i això, el vi del Montsant, vinga, el vi del Montsant com a vi clàssic, que va... És una miqueta indicatiu de cap a on va, no? Perquè són vins tànics, són vins que fins i tot els que eren de cooperativa o el mateix priorat, eh? O sigui, al final que senten aquesta astringència, no? Aquest taní, ens anirà perfecte amb unes carns, amb una bona brasa, no? Amb uns plats...
Xuletón.
No? Un xuletón, no? I a veure, veureu que acompanya molt bé, perquè a més, si tenen una base de garnatxa que tenen aquest toquet més dolcenc, vale? Que tenen aquesta part molt fruita, també ens va molt bé. Vale? Aquesta part aquí. Ara entra una cosa que em toca molt, els formatges.
Vinga.
Clar, dius, ostres, clar, els formatges, quan sempre es diu els vins negres amb el formatge, nosaltres sempre recomanem vi blanc pel formatge. El vi blanc ens anirà molt bé, però sobretot aquí no té tant a veure el taní com té a veure l'acidesa. L'acidesa és important perquè ens neteja el greix. Vale? El formatge, també, em direu, ah, però si acabes de dir del greix i la proteïna i la sal, són les tres coses que tenen el formatge.
Ho té tot, és ideal.
Però hi ha aquesta part làctica, que necessita, que requereix doncs, d'un extra, i necessita un extra de líquid, diguéssim. El vi negre no el bevem, diguéssim, omplint-nos la boca. El vi blanc ens permet omplir-nos la boca i, per tant, netejar millor aquest greix. Igualment, en els vins negres, cosetes que recomanem sempre, que jo sempre recomano a qualsevol persona que hagi anat al muntat amb mi, doncs sempre ho he recomanat. Recomanem com tres cosetes, quan triem el vi negre. En el negre busquem frescor i, per tant, acidesa, aquesta acidesa que ens netegi el greix del formatge. Necessitem una miqueta de fruita. Per què? Perquè el formatge tendeix a anar cap a picants i amargants. Vale? És una coseta que la carn no la té, vale? Sinó aquesta part picant, no? Aquesta part també doncs, d'amargós, serà contrarrestada per una part de fruita del vi. Vale? Per tant, buscarem alguna cosa amb fruita. I, per altra banda, aquí sí que és important el taní. El taní és important perquè el que ens fa és trencar la proteïna. Vale? Ens ajudarà a trencar la proteïna.
A pair, per tant.
A pair, Per tant, aquí és important. On tenim això? Tenim amb vins blancs, vins negres joves o de criança curta. Perquè, com hem dit ara, els tanins desapareixen, els tanins es suavitzen, els tanins arriben a un moment en què són imperceptibles perquè hem suavitzat, no? El que ens farà això és que en el moment d'emulsionar, com el que ens passa amb la carn, és que torna la sedositat del vi. Vale? Per tant, sempre va amb alguna cosa per menjar. Per tant,
alguna varietat que t'agradi més?
De
joves.
De joves.
De criança curta?
Mira, doncs, parlàvem ara de les garnatxes. Una garnatxa que és una cosa ideal. O, per exemple, els joves francesos. Un dia vam parlar del Beaujolais, aquí, de vins joves, el Gamay, tots aquests que són molt, molt afruitats. Això, a mi, per exemple, amb això, amb un Jura, no? Que són, són complexos, però tenen aquesta part de fruita. I tu imagines que tenen amb el Comté, que és el formatge que es fa al costat, o sigui, al final, de la mateixa zona, tot casa, una cosa amb l'altra, no? Així com nosaltres casem amb la brasa catalana, el Montsant, no? Doncs al final, allà també una cosa a casa amb l'altra, no? I nosaltres, jo crec que, des del punt de vista, no? Jo com a persona que em dedico al tema del formatge, doncs al final és aquesta part de trobar l'acompanyament perfecte, de que tot vagi conjuntament. Això ho he provat moltes vegades davant d'aquests micro,
Per
tant, sí, que ho hem explicat
moltes vegades. Però no està mai de més recordar.
recordar sempre, no?
Sempre.
Clar, i ara diem, altres plats delicats, no? I què fem? I què fem amb el marisc, no? I si m'agrada el vi negre i vull marisc, no? I què fem amb altres peixos, no? Aquí ja entra, de vegades, ja la lògica. Vale? Ja, la cultura popular ens diu blanc, vi blanc, peix, no sé què. Vale? Peix blau sí que potser podríem anar cap a vins negres, però hi ha una part del taní que no ens va bé, per exemple, amb el marisc. Vale? Amb el marisc
no
ens dona, no, ens dona un toc metàl·lic. Vale? El taní no ens ajuda. Ens ho estem imaginant, oi que sí? Alguna vegada hem provat,
sí.
De menjar gambes amb vi negre i dius, no, això no entra. Dius, fins i tot és més intens el vi, no ens suavitza, per molt que tingui proteïna, per molt que tingui salaó, no? Però també són molt baixos en greix, no hi ha força, no hi ha força a dins per emportar-se aquest taní. Vale? El peix blanc, o si no també un pollastre a la platja, tampoc. O sigui, en tot cas, faríem un bon pollastre al forn, amb moltes coses,
un rostit,
molt de complement, o farcit, no? Aquí sí que aniríem i que potser aniria bé, però ja sabeu que això, jo sempre opto pels escumosos, ja ho sabeu, O sigui, aquesta part sempre
menjant. Aposta segura.
Això mateix. Llavors, jo crec, a veure, si fem així com conclusió, no?
Sí.
Podem anar, diguéssim, aquests joves, negres joves, que jo crec que ens poden anar molt bé ara i que ens poden anar doncs, amb aquesta carn que del dia a dia o aquesta carn a la brasa, molt senzilla, sense cap complement. Ara bé, si anem a un estofat, si anem a un fricandó, si anem a alguna cosa, doncs això, que porta 4 hores allà fent-se, doncs anem a un negre amb una mica més de criança. I llavors diguéssim que la part tànica potser no ens cal tant, sinó que anem a buscar altres coses, com aquesta part més avellutada, més suau, al final la carn és més suau, s'ha suavitzat, ha perdut una mica de greix perquè has pogut retirar-lo, no? Per tant, aquesta part, no? Diguéssim, l'altra són per altres coses, eh? O sigui, al final, també. La gràcia és portar l'equilibri. La gràcia, com sempre dic, és jugar. Aneu jugant, aneu tastant, aneu fent, no? Dius, això m'agrada, això no m'agrada, i després aquestes premisses que ens puguin ajudar, doncs, també a triar el millor vi per l'àpat que et fem.
Després d'escoltar el Víctor Cornejo, ara els tanins ja no són ditxosos.
No.
Famosos sí, ditxosos no. Ens hem fet amics.
Això mateix, això mateix.
Ja els coneixem, els sabem identificar, i el que és clau, maridar-los per treure el màxim partit.
Espero haver-vos donat algunes claus per això.
I tant que sí, com sempre. Mil gràcies, Víctor, que tinguis un bon dia.
Gràcies, bon dia a tothom.
Bon dia a tothom, estem aquí. I arriba la guitarra. Oh, sona bé, i aquí ve el baix. Digui-digui-digui-digui-digui. Oh, 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 oh. Sona bé, sona bé. Com ho ets tu, com ho ets tu, tan bonica com ho ets tu, i tan bonica com ho ets tu, com ho ets tu, tan bonica com ho ets tu. T'allotjaves uns dies a un hotel de París i vaig notar el teu accent català i et vaig preguntar si eres de casa, de casa. I tan bonica com ho ets tu, com ho ets tu, tan bonica com ho ets tu. I tan bonica com ho ets tu, com ho ets tu, i tan bonica com ho ets tu.
Tan bonica és una de les cançons de Potser dimarts, aquest grup on hi ha el sadorninenc i col·laborador de Ràdio Vilafranca, Pau Lupión. Amb ells ens acomiadem, posem la cirereta final aquest dijous, aquestes 3 hores de ràdio. Demà hi tornem, us esperem a partir de les 9:06. Arrencarem amb la meteo del cap de setmana, important escoltar-la perquè venen canvis, baixa el termòmetre, el Marc Paredes ens en donarà tots els detalls. Un cop sapiguem quin temps ens farà, els esports del divendres, amb l'entrevista, amb la prèvia del cap de setmana. Si penseu en el teatre, no us perdeu la Clara Cols, a 9:45. Vindrà amb una pila de recomanacions i propostes que han passat pel seu filtre de qualitat. Hi haurà activitats de cap de setmana, Fira de Sant Isidre, Bellvei, Fires de Maig a Vilafranca, també tindrem els Diables Se Me'n Refum, repassarem la cartellera cinematogràfica i acabarem gaudint del Parc de la Muntanyeta i el Jardí dels Ocells. Tot això demà, de 9:00 a 12:00.